Molt bon dia, Menorca. Són les 12:20 i començam un dia més. Es magazín de Sa Ràdio Menorquina, Es Matí de Menorca. Avui des de l'Andino, des de Centrada, des del mostrador de l'Andino, estem fent el nostre programa especial Es Matí de Menorca, que en diferents connexions mos farà arribar fins a les dues, perquè ja sabeu que és divendres. Primer, mos interessam per tres pel·lícules que mos recomanen Jaume Maians, tenint la previsió futbolística amb en Paco Pérez, la cançó una tema amb en Marquès, tindrem en altos en Guillermo Pons, que és el gerent de l'Andino, que també mos acompanyarà. Tindrem la tertúlia i tindrem per acabar 5 minuts de sensacions musicals amb en Toni Salvador. Vinga, idò, tot d'una, anem cap al cine, anem a saber quines pel·lícules mos recomana avui en Jaume Maians. Cope Menorca. Començam a repassar les pel·lícules, les tres pel·lícules que mos recomanen Jaume Maians, pel·lícules que podem veure que nostre aquest cap de setmana, amb una que faran avui a 13. Jaume Maians, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una d'en Burt Lancaster, tal vegada?
Sí, La venganza d'Ufana, americana de l'any 1972, dirigida per en Robert Aldrich i interpretada per en Burt Lancaster i Joaquín Martínez en el paper de jefe indio. Es tracta d'un dels westerns més coneguts i més clàssics, i en què en Burt Lancaster interpreta un explorador que ajuda a la cavalleria dels Estats Units a perseguir uns indios apatxes, renegats, comandants per jefe Ufana, i que han fugit de la seva reserva. Es tracta d'un western molt cru que reflexa la realitat dura de la lluita entre els colonitzadors blancs i els indis que són relegats de les seues terres. En aquesta lluita hi ha crueltat per les dues parts i això, aquesta pel·lícula, ho reflexa molt, molt bé.
Lo bo d'aquestes pel·lícules, hi havia westerns amb molta filosofia i amb molta pedagogia darrere, vull dir, no era només pegar tirs, sinó que contaven històries, la veritat és que a vegades molt crues i molt profundes.
Sí. I aquesta pel·lícula és un clar exemple d'això, perquè es veuen injustícies que es veuen a les dues bandes, sobretot crueldats.
Sí. Molt bé. I una pel·lícula que n'he fet aposta per aquest dia i per aquestes setmanes que estem visquent. Oh. Vinga, anem amb la segona pel·lícula que mos recomanen Jaume Maians, Conociendo Astrid.
És una pel·lícula totalment diferent. Es tracta d'una pel·lícula sueca de l'any 2018 i es tracta d'un drama biogràfic basat en l'escriptora Astrid Lindgren, que és la creadora del fenomen mundial Pipi Calces Largues, que va haver una època que tots els fiats de tot el món seguien en aquesta protagonista.
No diguis seguíem, perquè nosaltres hi érem en aquella època.
Sí que hi érem. Aquesta història de Pipi i Calces Largues, la pel·lícula conta que la va escriure mentre estava convalescenta, l'escriptora, d'una fractura a la cama, i recordant les històries que ella mateixa, 2 anys abans, li contaven al seu fill de 7 anys, malalt d'una infecció pulmonar, per entretenir-lo durant la seva malaltia. Es tracta d'una molt interessant... està molt ben interpretada per la protagonista, Alba August, i la directora aconsegueix una pel·lícula plena de delicadesa, de tendresa i d'emoció. Es tracta d'una pel·lícula d'època i, a més, amb una gran ambientació. Nadie puede enterarse.
No sé. Está bien. Vendré en cuanto pueda.
I la darrera pel·lícula, la darrera recomanació d'aquesta setmana, una pel·lícula espanyola, famosa, premiada...
Exacte, la pel·lícula mítica dins el cine espanyol, Belle Époque. Està filmada l'any 1992, el seu director és conegut Hernando Trueba, es guió d'ell mateix i col·laborant amb en Rafael Azcones, millor guionista del cine espanyol de tots els temps, i interpretada per un elenc de lo millor que hi havia en el cine espanyol en aquell temps. Fernando Fernán Gómez, Jorge Sanz, Penélope Cruz, Ariadna Gil, Maribel Verdú, Gabino Diego, etc. Com han dit, és un dels èxits internacionals del cine espanyol més coneguts i que va aconseguir amb aquesta pel·lícula l'Oscar i el BAFTA, la millor pel·lícula en llengua no anglesa, i 9 premis Goya, entre ells millor pel·lícula, millor director i millor actriu per Ariadna Gil. Es tracta d'una comèdia romàntica ambientada a principis dels anys 30, quan el protagonista decideix abandonar l'exèrcit i es refugia a una casa de camp d'un excèntric pintor retirat per les seues idees polítiques. Allà mantindrà relacions amb les quatre filles del pintor i no sabrà decidir per cap de les quatre. Es tracta d'una pel·lícula redona, una gran comèdia, amb un gran guió, amb uns diàlegs brillants i amb una excel·lent ambientació.
Molt bé, recorda'm, i de vinga, pel·lícules, canals i hores en què ens podem veure.
Sí, avui divendres a 13 TV, a les de 10 i quart, La venganza d'Ufana. Dissabte, la segona cadena, a les 10 del vespre, Conociendo Astrid. I també dissabte, entre dissabte i diumenge, a les 12 del vespre, Belle Époque.
Una bona recomanació de pel·lícules que m'ho fa cada setmana en Jaume Maia. En Jaume, gràcies, bon dia, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, adéu.
Ya los pajaritos cantan, la luna ya se ocultó.
Les 12 i 26 minuts, això és la Copa, ja és el matí de Menorca, des de l'Andino. José Barber, Toni Fabré, molt bon dia, com estem? Ahí són tots, ja, o quasi tots. Molt bon dia, José.
Molt bon dia.
Tot bé?
Beníssim.
Molt bé. Sí, sí. Vinga, ja hi són tots, perquè també arriben a Marta. Avui farem una retxa separat. Arriben a Marta. Dona-li el micro, espera.
El micro groc.
Haureu de compartir micro, de moment, ara. Toni, bon, tu i ell compartiu el micro.
Bueno, ho podem compartir tot.
Esteu, han de compartir. Bon dia, Marta, com estàs?
Bon dia, però jo pensava que arribàvem temps, que començàvem com sempre a la 1:10.
Ara és la salutació inicial.
Ah, molt bé, molt bé, fantàstic.
Per saber que som a Can Landino, que hi ha valtors aquí, i que res, i que...
Jo volia mirar quatre rajoles precioses, i volia mirar dutxes.
Ara hi pots anar a mirar rajoles i dutxes.
Mira, i en Toni, m'ho penses que has de mirar coses d'una cuina? No sé si ho havia.
Ah, what the fuck.
Sí, escolta. Tu, si m'ho has dit, per què no l'hem de dir?
Jo he vist una cuina que inclús m'han donat un preu bastant
favorable.
Favorable, com a 5.000 euros, i troc que m'agradat molt, he demanat el catàleg inclús, i me l'en donaré perquè la Fia faci una visita a l'Andino, i a la millor també li pot agradar.
Però escolta, que jo a l'Andino m'acaben de dir que la mateixa cuina val 4.700, a mi me fa més descompte que tu, eh?
Ah, perquè deu ser molt bonesa. Perquè és molt bonesa.
Ja, Ses Voltes 31 i plaça Pins 6.
Tuco y tú.
Tuco, tuco y tú.
Ya están aquí las superofertas de primavera de Tuco. Mueble joven y precio fácil para llenar de color tu casa sin vaciar tu bolsillo. Salones, sofás, mesas, sillas, dormitorios, auxiliares, juveniles, home office, colchones, canapés. Todo a precios minis en las superofertas de primavera de Tuco. Mueble joven y precio fácil. El Menorca, calle Sabaters 9, polígono de Ciutadella. Y las 24 horas en tuco.net.
Sí, informació futbolística d'aquestes darreres hores i el que us espera per aquest cap de setmana, com sempre, és divendres amb en Paco Perea. Paco, molt bon dia.
Hola, bon dia. Pues aquesta setmana ha estat aquelles tranquil·les perquè en el moment de suspendre la primera divisió per motiu de la participació de la selecció espanyola, pues la veritat, la cosa se va relaxant. Així tot, hem de dir que hi ha hagut dos detalls a tenir en compte. Tercera divisió, un partit d'aquests que havia quedat ajornat entre el Campos i el Mercadal, que va suposar un empate a un. Anava perdent el Mercadal, però a la minuta 93 va venir el gol aquest, que per almenys ha fet sumar un punt més a aquest equip del Mercadal i també, d'aquesta manera, també un al Campos, però no hi ha hagut ningú dels dos que va sortir directament ferit. passant també a una altra competició que ha sigut també el seu interès, i ha estat la Champions League a nivell de futbol femení. Hi havia un derbi espanyol entre el Real Madrid i el Barça. 1-3 favorable a l'equip culer, i per tant estan a un pas de seguir a semifinals l'equip del Barça amb aquesta renta que van poder aconseguir des de Madrid. I per avui ja començam les activitats pròpies d'aquest cap de setmana. Una activitat un poc fora de lo normal, diguem, de comentaris que fem, és una assemblea que faran a Fornells, en el qual el Norteño, a través dels seus afiliats, té interès en tornar a la competició. I avui ve per les 7:30 han programat aquesta assemblea per definir un poc el futur de l'entitat del Norteño de Fornells. Esperem que vagi bé i que l'any que ve el tinguem altra vegada a la competició. Passant ja les competicions de lo que seran aquest cap de setmana, demà dissabte, la Lliga Juvenil també té jornada número 28. Estan a 10, quedaran a 10 de finalitzada la competició. Hi ha dos partits aquí a Menorca i dos fora. Els de fora són el Felanitx, entre el Felanitx i el Ferreries. El Felanitx és el segon des de res i el Ferreries està en el puesto número 13. Esperem que també puguin puntuar l'equip ferrerenc i d'aquesta manera sortir un poc de la zona de no ser en perill de final de temporada. I diumenge hi ha un altre partit, en el qual el San Francisco s'escola, pues rebrà l'equip del Menorca. El San Francesc és el puesto número 11 amb 36 punts i el Menorca és l'octau amb 41. És el partit de fet amor, van quedar empate. Esperem que aquesta vegada també puguin rescar alguna cosa d'equip del Menorca allà a Palma. I per Menorca tindrem dos partits. Dissabte hi ha l'Atlètic Villacarlos contra el Cerverense. L'Atlètic Villacarlos està en el puesto 18, el Cerverense està en el puesto 17. Tots dos estan implicats en la zona aquesta de descens. Esperem que aquesta vegada l'equilibri pugui ser favorable per l'equip del Castell i pugui sumar i almenys intentar veure si pot sortir d'aquesta zona perillosa. I després també hi ha un altre partit, aquest cas de la Ciutadella, entre la Penya i Ciutadella, que està en el puesto número 14, amb 34 punts, que rep a la Salle de Palma, 7è amb 43. El partit ja d'anada va quedar 0-0, esperem que aquesta vegada també l'equip de Ciutadella, que prepara enviar el seguir, diguem, favorable pels seus interessos. Passam ja al futbol femení, categoria nacional, jornada 23. Aquesta jornada, el Sant Lluís a casa rep el Real Saragossa. El partit allà a Saragossa ja va ser 3-1 favorable a l'equip Pomanyo. Esperem que aquesta vegada les menorquines puguin sumar i seguir un poc l'escalada per sortir d'aquest puesto número 13 que encara els dona dins la zona de descens. I a l'autonòmica també hi ha partit que serà a la Ciutadella entre el Sami i el Sant Sardina. El Sami és octau, s'ha mantingut dins d'aquesta zona mitja durant quasi tota la competició i el Sant Sardina és quart. Allà a Palma van quedar 4-1, per aquesta vegada sigui resultat més favorable per als equips ciutadellencs. Passam al futbol sala. S'han de dir que ja és la primera, com van comentar, la tercera divisió masculina ja havia acabat la competició, que l'Eivissa havia estat campió, empatat amb el grup OSA, però per diferència de partits entre ells, pues l'Eivissa va ser proclamat campió. I en futbol sala pues estem ja a la darrera jornada, jornada en la qual l'Atlètic futbol sala femení, l'Atlètic Mercadal juga a casa i s'enfrontarà a l'Eivissa, i l'Atlètic és tercer amb 15 punts i l'Eivissa és segon amb 25. Per tant, no hi ha possibilitat de poder alcançar un puesto superior en aquesta competició. I per l'altra banda, Ciutadella, tenim el partit entre la Penya i Ciutadella, quart classificat, contra el San Pablo, que és cinquè classificat. Aquí sí que juguen els punts entre ells per veure qui ha un puesto, encara que no seguirien puestos rellevants perquè serien per el quart i quin puesto. Que el que sí que podria passar és que inclús la Penya, si guanyés, i el Mercadal no tingués sort davant l'Eivissa, pogués passar en el tercer puesto. Però bueno, serà molt llunyans dels primers i segons puestos que donen plaça de classificació. Passam a la tercera divisió Balear, nova jornada, la jornada número 36, quedaran 6 després d'aquest partit, i és entre el Santaní, quart classificat, que està en zona per poder fer la fase d'ascens, contra el Mercadal, que està a la zona de descens, el puesto número 15, El partit disputat aquí a Sant Martí va ser 1-1. Esperem veure si aquesta vegada també el Mercadal, que ara amb una nova clònica, diguem, deportiva i de puntuació, pugui fer alguna cosa allà a Santanyí. Ja podem passar a la regional menorquina. Allà a 5 partits de cada setmana. Aquesta setmana descansa la Lleon i els altres partits es juguen tots dissabte menys un. A la Penya Ciutadella, a les 5, jugarà contra Salat i Villacarlos. Penya Ciutadella és 6è, 17 punts. El Villacarlos és escuer d'aquesta competició. Per una altra banda, a Mor, a Vintaufa, l'Sporting rebrà a les 6 crespre el Sami. Partit en el qual l'Sporting també està a la zona baixa de les divisions, també és cuer, i rep el Sami, que està en el puesto número 8. El partit de jugat ja a Ciutadella va de 7-2-1 favorable al Sami. A les 5 de crespre, a Sant Lluís, les Canaletes, el Sant Lluís, la tecla de Vicat, rebrà a la Menorca, el líder de competició. El resultat ja, les cares d'estat i Monet ja va ser clarament favorable al Menorca. Ara veurem quina resistència per 5-1, ara veurem quina resistència apunta el Sant Lluís davant el tema de la visita del Menorca. A les 5 de crespre, en el Mó, a Sant Carlos, hi haurà el partit entre l'Unió, quart classificat, i el Ferreries. Ferreries està tercer. El primer partit ja va ser molt igualat, es va decantar 1-0 favorable a favor de Ferreries. Ara veurem aquesta nova segona part, segona volta en el camp de l'Unió, camp de Sant Carlos, quin és el resultat que ens depara. I per acabar el partit de diumenge, entre l'Atlètic de Ciutadella, que és 9è classificat amb 11 punts, que rep el millor, que és 5è amb 20 punts. Partit en aquell també, que si el millor té interès o té il·lusió de poder seguir dins la lluita per 4, primer volia treure algo positiu. I a l'inversa, el Ciutadella, si vol mantenir aquesta tònica d'anar recuperant resultats, també pot ser un partit per tenir en compte. I ja a la segona divisió, perquè primera no n'hi ha, allà els partits corresponents en els de la jornada número 33. El Ribet pot començar amb un Saragossa amb la Marieta i després demà hi ha un Eivissa, el Real Societat B. Si l'Eivissa guanyés, segurament ja matemàticament tindria classificat la categoria per l'any que ve de patir en segona divisió. Després podria inclús optar a algunes altres places de la zona del play-off. Un altre partit entre el Mirandés i Ponferradina. Aquí el Mirandés està en el puesto número 16, la Ponfe està en el puesto número 6 i també a la darrera plaça esperem que aquest equip que hi ha en Sergi Enric pugui aconseguir sumar i d'aquesta manera mantenir aquesta posició per poder jugar al play-off d'ascens a primera divisió. El darrer partit que tenim anotat és les Palmes Leganés amb en Bautista com a representant menorquí i serà però dilluns. I enmig de tot això, hi ha el partit que demà d'aquest, per partir de les 7:30, jugaran Espanya contra Albània. Partit que juga a Barcelona, després de 18 anys sense obrir futbol allà a Barcelona, la selecció espanyola absoluta, i es veurem, encara que sigui amistós, que puguem disfrutar de com està Espanya davant les pròximes competicions que té que jugar.
Gràcies, Paco. Bon dia.
Bon dia.
Restaurante Club Náutic de Ciutadella, Camí de Baix 8, en el mismo edificio del Club Náutico de Ciutadella, con vistas espectaculares al puerto de Ciutadella y un servicio profesional de calidad.
Restaurante Club Náutic de Ciutadella, cocina mediterránea basada en el producto local, amplio comedor para comidas de empresas, banquetes y todo tipo de eventos con la máxima seguridad.
Restaurante Club Náutic de Ciutadella, cocina abierta de martes a domingo con menú diario por solo 22,90 y menú especial de fin de semana. Visite nuestra web restaurantesnautic.com.
Reservas al 971-38-63-75.
Restaurante Club Náutic de Ciutadella. Buena cocina, servicio profesional, hermosas vistas. ¿Se puede pedir más?
COPE Menorca.
Avui ens trobam a l'Andino Berman, a Mont, al Polígono, i tenim nosaltres en el seu gerent, en Guillermo Pons, en el que agraïm que ens hagi acuit avui aquí amb aquest programa especial. Guillermo, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito cuál es la historia de l'Andino. ¿Cuánto tiempo hace que estáis instalados en Menorca? ¿Qué ofrecéis?
Bueno, esto es una empresa familiar, una empresa que se inició a principios de los años 40, ya estamos en la tercera generación, y nada, hemos ido evolucionando, se empezó con un desguace de barcos, y luego se pasó a materiales de construcción en el centro de Mahón, en la calle Comercio, y con los años hemos ido evolucionando y ya hace años que estamos en el polígono de Mahón y también en el polígono de Ciudadela.
Hasta llegar a lo que es hoy en día. ¿Y hoy en día qué es Landino?
Bueno, Landino es una empresa que está especializada en baños, cocinas y pavimentos. Vendemos tanto al particular como al profesional. Y bueno, por ejemplo, el tema de decoración de baños, asesoramiento en las casas en general para montarlo, digamos, lo que sería tanto pavimentos como sanitarios y griferías, pues nuestra venta está especializada en ello.
Guillermo, ¿la gente se deja asesorar o viene con una idea fija de lo que quiere?
Hay de todo. Hay gente que ya viene con una idea fija, que hoy en día a través de las revistas de moda, de revistas tipo El Mueble, la gente mira mucho y muchas veces ya viene aquí con una idea preconcebida. Pero bueno, también hay gente que viene aquí a que le asesoremos. Y también le podemos hacer cambiar de idea a una persona. Viene con una idea y nosotros le podemos asesorar y le podemos hacer cambiar de idea. Sí, sí. Sí.
¿Cuánta gente tenéis trabajando en Landino hoy en día?
Pues en Landino aproximadamente somos unas 12 personas. Uh-huh. A veces somos, sí, más o menos tenemos una media de 12 personas. Hay gente en almacén, gente en exposición, comerciales y en administración. Uh-huh.
Me decías que trabajáis tanto para el particular como para el profesional. ¿Cómo está el tema de la construcción hoy en día?
Hombre, el tema de la construcción, para este año había una buena previsión, la verdad. Desde hace ya unos cuantos años tenemos bastante capital extranjero que invierte en Menorca y eso, quieras o no, nos ayuda. Sobre todo en los últimos años ha habido una inversión importante de franceses. Uh-huh. Hemos ido sustituyendo el inglés por francés. Supongo que con el tema del Brexit por eso ha habido este cambio. Uh-huh. Y hasta hace 3 semanas yo era muy optimista, pero últimamente, con todos los acontecimientos que estamos viviendo, no hace falta, todo el mundo sabe de qué hablo, pues la cosa está un poco cruda, la verdad.
La gente sabe de qué hablamos, del tema de los transportes, de que ha subido el coste del combustible, de la energía eléctrica, faltan materiales. ¿Vosotros notáis alguna falta de algún tipo de material, de producto, o todavía es pronto?
Lo notamos y bastante, porque el material de construcción, así como la alimentación es más prioritaria, el material de construcción es secundario. Yo llevo sin recibir contenedores de baldosas y cementos 2 semanas. Con suerte, la semana que viene te recibiré 1 de 5 que tengo pedidos. O sea, se está produciendo un embotellamiento en el puerto tanto de Valencia como de Barcelona que está la cosa cruda, sí.
¿Y si afecta a la construcción, afecta a todo lo que viene después, que a todos los sectores que están viviendo de la construcción?
Pues exactamente, se hace una bola. Una cosa depende de la otra. Mira, nosotros, cemento, por ejemplo, el cemento Gola, que es algo que se utiliza para poner las baldosas, nos hemos quedado, es la primera vez hace 20 años que trabajo o más, es la primera vez que ayer me quedé sin cemento Gola. Y sin cemento Gola no puedes poner baldosas. Y es una cadena. De hecho, hay muchas obras que están paradas, tanto aquí como en otros sitios, culpa de la falta de material.
Esperemos que se solucione pronto, lo más pronto posible, esta cuestión que afecta a tantísima gente, no solo en Menorca, sino en todas partes. Volvamos un poco a lo que es todo lo que vendéis. ¿La moda influye? ¿Las tendencias? ¿Cambia como la moda en ropa, por ejemplo, cada 3 meses que hay una línea nueva de baldosas, de grifos?
Cada 3 meses no, pero sí que es verdad que cada año hay unas líneas nuevas, unos conceptos nuevos de ideas nuevas de tanto de pavimentos como cocinas, mobiliario, griferías, siempre hay unas tendencias. De todas maneras, yo a la gente siempre le digo, cuando viene a comprar baldosas, que una baldosa no es como una camisa, que cuando no te gusta,
te la quitas
y la arrinconas en el armario, que tienes que vivir con ella por lo menos 20 años. Por lo tanto, yo creo que hay que ser un poco conservador y hay que ir a las tendencias de hoy en día, pero hay que, siempre aconsejo, elegir materiales que no cansen.
Uh-huh. ¿Y los cuartos de baño de hoy en día no tienen nada que ver con los de hace 30 años, por ejemplo?
Bueno, todo vuelve. Ahora hay tendencia vintage. También hay ideas de principios de los 80 que había colorines y tal. Pues ahora vuelve. También se mezcla esto con formatos grandes. Se lleva mucho pavimento de grandes dimensiones, 90-90, metro por metro, con poca junta. Igual que revestimientos, y sobre todo se lleva a lo que se busca, comodidad. Hoy en día se hacen platos de duchas enormes. Antiguamente ponías una bañera en casa, hoy en día esto ya para las bañeras ya no se venden. Y hay mucha tendencia de poner piezas de encimeras con lavabos integrados. Y ahora lo que se lleva mucho también son griferías de color. Ahora la gente se está mirando mucho lo que es griferías de color negro, color dorado. Son las tendencias actuales.
O sea que si yo vengo aquí un día y quiero hacer mi casa nueva, casi la puedo dejar lista desde el principio hasta el fin.
Sobre todo los acabados. Nosotros somos más especialistas en lo que sería el acabado de la casa. No nos dedicamos a lo que es bloque y estructura. Uh-huh. Pero sí, en acabado nosotros, lo que tú ves en una casa cuando entras, que es especialmente los suelos, revestimientos, y baños y cocinas, pues te lo podemos hacer todo.
Uh-huh. ¿Estáis en Mahón y en Ciutadella?
Correcto, en Mahón, digamos, pues como yo ya he dicho, toda la vida. Y en Ciutadella empezamos el proyecto hace 4 años. Y estamos muy contentos también con el mercado de Ciudadela.
Muy bien. Pues nada, a ver si arreglamos el tema de los transportes, de los costes del combustible. Esto nos lo van a arreglar, nuestros gobernantes están en ello.
Seguro. Mejor no comento.
Muy bien. Guillermo Pons, gerente de Landino Berman, gracias por habernos acogido. Buenos días y hasta la próxima.
Un placer, gracias.
Llega a Ciutadella Ses Illes Markets, la primera cadena menorquina de bajo coste. ¿Quieres llenar tu cesta de la compra a precios sin competencia y con gran oferta en producto local? Entonces, Ses Illes Markets es para ti. Olvídate de ofertas puntuales. Tenemos los precios más bajos de toda Menorca cada día. Próxima apertura en el polígono industrial de Ciutadella. Ses Illes Markets, tu súper de bajo coste.
Ja sabeu com aquesta música arribam en els temps de les cançonetes que mos presenta cada setmana en Ben Marques. Sempre intenta que siguin cançonetes de per aquí a prop, gent, artistes de per aquí, o que passin per aquí de tant en tant. A veure quina toca avui, Pep, molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel, molt bon dia a tothom. Cançoneta quilòmetre zero, una setmana més aquí a la 89.6. I avui una cançó que té moltíssims anys, és un tema entranyable que tots han cantat qualque vegada, una cançó del gran Bonet de Sant Pere, i en aquest cas ens arriba amb una versió, amb una adaptació de dues joves interessantíssimes. Una és na Índigo, l'altra na Quiera, i mos fan arribar aquesta Ciutadella, bona terra. Pugeu-los, com dic, cada setmana i escoltam el futur de la música menorquina. Índigo, Quiera, tot vostre.
Vaig desembarcar un dia a Menorca ja fa temps i vaig tenir l'alegria de trobar amics decents.
No penseu que faig la bona, jo vos dic de lo que sé. L'alegria va i torna i jo ara estic content.
Ciutadella, bona terra, on jo vaig de tant en tant, que de lo dolent fan guerra.
cantant es va fer de dia sense haver tocat el llit. Un, dos, tres. Ciutadella, bona terra.
Les 12 i 51 minuts, Ciutadella, bona terra, i no dos aquí, des de Mo, des de l'Andino Berman, des del Polígon Industrial de Mo, a punt de començar sa tertúlia de cada divendres, de cada setmana, i saludarem els nostres tertulians habituals que ens acompanyen, posarem micro a puesto, listo, ja està, molt bé, vinga. Tenim en José Barbé, que ja l'havien saludat. José, molt bon dia.
Bon dia, altra vegada.
Bon dia. Antoni Ferrer, molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia. I tenim també la Marta Vidal. Marta, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Molt divertits, estem rient molt.
Bueno, el maco, sí. Poden riure, no? Està molt bé, això.
Jo no he rigut tant, però bueno, és igual.
Els altres han rigut prou de tu i de jo.
Han tingut un episodi curiós fora micro, fora càmera. I un cierre que no pujava. Va pujada i no davallava.
I si haguessin gravat, que algú haguera pensat altres coses.
Marrano.
És igual, molt bé, vinga.
Ni cas, Marta, ni cas. Que poren més just tots dos.
Vinga. Ara, Marta, fa estona que no la veiem. Marta, què tal? Tot bé? Molta feina?
Sí, bueno.
Està molt bé, que no falti la feina mai.
Estic molt preocupada, perdó, perquè en Toni d'una xuleta, que si diu tot això no xerrarem més de més. Toni, guardes la xuleta.
No, que se la tenc que dir perquè tenc un compromís.
Què és aquesta xuleta que dius, Toni?
Bueno, que tenc que començar.
Sí, perquè si no després mos enredarem i no...
L'altre dia vam fer una entrevista entre músiques, en el José Barber, aquí present. Que me va agradar escoltar-lo i veure quines músiques se li agradaven i de quan era jove i tota la història seva des d'un puesto de banquer a un altre puesto de banquer amb una paraula
bancari.
I resulta que a un moment determinat va ratllar d'en Toni Febrer i jo vaig pensar
ai,
això m'ho han dit després i me van enviar una espècie de WhatsApp
amb un àudio
que deia en certa manera que Antoni Salvador, ell va dir que m'havien fet del comitè insular i jo ja li havia explicat, i Antoni Salvador va emprar una expressió en certa manera que a qualcú sou que li va molestar. Va dir cosa de que jo remen sa coa no sé per on, o que m'agrada remenar sa coa. I aquell me va dir, diu, ara que li diràs a Antoni Salvador, dic, què vols que li digui? Antoni Salvador va ser un bon alcalde de Ciutadella pel PSOE, no electe, evidentment, sinó que va anar de rebot, i en certa manera, a nivell de partit, pues, no vivia una vida de partit. I quan li deien determinada cosa, pues, no estava a disposició del partit, com, per exemple, jo fa 40 anys que estic a disposició del partit i allà m'envien i vaig, i si me demanen una cosa la faig. I ell, en certa manera, ha anat quasi sempre per lliure. Ha estat un poc col·legiador i ha remenat la coa per allà on ell ha volgut anar. Sempre va d'aquí, d'allà, de sa. I concretament a nivell de PSOE ha vingut, ha sortit, i ara no sabem on és.
I això... Jo troc que aquí estem en un lloc que hi ha moltes coses d'aigua i que els trapos sucios anaven en casa.
No,
venen de rentadores.
Aquí on som, he vist que venen en cuines i moldes.
Antoni Salvador, jo li tinc un gran apreci. No estic aquí segut i per tant no m'agrada xerrar de gent que no està aquí segura. Ni en la ràdio ni al carrer.
Això és el que m'agrada, mira per on. Determinats comentaris que es fan per la COPE, que no diuen per res o que no venen a quanto. Qualcú hauria de ser prudent en no ferir determinades sensibilitats que poden molestar a uns i els altres.
Molt bé. Vinga, una altra qüestió. Com veus l'actualitat del moment? La guerra de Rússia amb Croàcia, tot puja, aquí m'ha d'en fa una estona en Guillermo que en xats hi falta material. Cap a on t'arribarà, Marta? Cap on va la cosa?
Doncs no ho sé, perquè la veritat és que l'única sortida que jo veig és que en Putin surti, i en Putin només pot sortir des de dintre de casa seva.
Ja.
Perquè jo trob que ell no ha fet això per tenir més territori, per tenir Ucrània. Ell ha fet això per algú més. Vull dir, aquests personatges malignes de còmic, com aquest, com el de Corea del Nord, que s'assembla al de Gangnam Style, com el de Xina, com tots aquests autòcrates, realment es creuen Déu, perquè porten tants anys al poder que es creuen Déu. Per tant, ell té que tenir un pla molt gros i molt malèfic, que no entenem. No sabem de la missa a la meitat, i que així segueixi. Els governants sí que ho saben. Si realment fos tan fàcil com que el seu objectiu fos només invadir Ucrània, jo entenc que a la OTAN ja li hagués fotut una patada en el cul i l'hagués enviat molt lluny. Si no ho han fet és perquè realment la situació és perillosa. Jo espero que qualcú se'l carregui, francament, així de claudic.
A més, tot adjunta lo d'Ucrània, lo de Rússia, adjunta lo del Marroc, lo d'Algèria, és que som uns genis donant forma a l'actualitat del dia a dia. Toni, l'opinió teva sobre aquesta qüestió que mos afecta a tots?
Home, jo crec que el que ha dit de Marta realment és una veritat. O sigui, jo el que me preocupa és que determinats estats, per una banda, no estan callant de guerra, una invasió,
una operació especial.
Una operació especial, llavors neonazisme d'Ucrània, etc. I el que me preocupa més d'aquesta guerra, perquè jo li dic guerra, és que nosaltres estem a la retaguardia i rebem i patim i patirem totes les conseqüències que això du. I també me preocupa, com a ecologista, de certa manera, que no tinguin la desvergonya de fotre un missil, per dir una cosa, a una central de Chernobyl i altres 30 que hi ha per allà. El problema d'Ucrània també mos repercutirà molt, perquè com jo, quan era estudiant, estudiava que Ucrània era el graner, ho direm, d'Europa, sí, en la gran quantitat, i inclús vaig llegir a vegades que els satèl·lites americans retractaven el gra de blat per veure després el preu seu, qui havia de ser, per la gran quantitat de blat que hi havia a Ucrània i Girassol.
Sí, sí.
I la veritat és que és molt preocupant. I també, en el fons, tota guerra, des d'un punt de vista econòmic, és una guerra comercial. Ara veiem, per exemple, que determinats estats europeus, com en la mateixa Alemanya, és incapaç d'aturar s'aixeta desgast perquè el necessita i segueix, mentre hi ha guerra amb Putin, venguent gas i petroli a part d'Europa. I en el fons, tot serà una guerra comercial, i inclús ara voldrà, com ja ho he dit, que paguin el gas i el petroli en rublos, no en euros on se divisa. Per tant, és un gran problema.
José.
Bé, jo diria que això no és una guerra, sinó que és una invasió per part de Rússia a Ucrània. Està ben clar. Perquè una guerra són dos qui la fan, aquesta guerra. I aquí va ser en Putin, que va tirar per endavant, se va ficar dins aquest país, i aquí ha començat a matar a tothom. Vull dir, no han tingut cap problema anar a un hospital, anar a una escola, anar a un puesto que són civils, no anar contra els militars tots sols. I jo el que no puc entendre, si el problema és Putin, jo estic convençut que deia Marta, és un tio que seria molt bo de fer llevar-se'l de davant, que estic convençut. Quan hi ha hagut qualque dirigent, us en recordeu que fa molt d'anys, que quan els americans els hi va interessar escarregar-se qualque moro per allà, els hi van enviar un missil, es va regar mitja família i mai més en van rellar d'aquests personatges. En Bin Laden, que li va passar també? Vull dir que també se'l va llevar de davant.
Però pensa que en Bin Laden era un senyor que portava una túnica i una barba, i en Putin és un senyor que porta dos buzos, un cos de tal, tres cotxos acorralats i una maleta con el botó nuclear sempre consigo. Per tant, alerta'm en Putin, eh? L'únic que passa és que a lo millor arriba el moment de fer una mica de reflexió ja a nivell de història de la humanitat des de que l'home és l'home. Vull dir, des de que l'home és l'home, que ha passat? Que les societats evolucionen, tothom s'acomoda, tot el món s'aburguesa, i què passa? Que vienen los bárbaros i nos invaden. Això ha passat sempre. Què passa? La societat europea i civilitzada, com si diguéssim, doncs a lo millor som massa civilitzats. Som una societat que tots som molt titulars de drets, però no d'obligacions, i què passa? Que ens preocupem, ja com que estem avorrits, ens preocupem de coses com el feminisme radical, l'ecologisme radical, ens inventem energies que al final l'únic que fan és generar residus per demà diferents que els que tenim avui damunt la taula, i què passa? Que mentrestant hi ha gent doncs, que té uns altres objectius. I som la primera generació que viurem pitjor que els nostres pares, i a lo millor hem de fer un pensament de que estem en aquest punt ja tots tan acomodats, que estan viniendo los bárbaros y vienen de abajo, de África, de por el este, de por Asia y de por todos los sitios.
Bé, jo el que estic totalment convençut amb aquest tema és que aquest personatge l'han de llevar de davant, i qui té de tenir molta de gent darrere, de russos que estan a favor seu, i molts qui deuen estar en contra. Però del que estic convençut és que la família la deu tenir fora del meollo aquest. Segurament el deu tenir fora, perquè m'ha pes que l'altre dia li van bloquejar, si no vaig equivocat, m'ha pes que era a Ginebra, que tenia molt de doblers allà a ell, fora de Rússia, i l'havia posat a Montera, Miquel.
Ah, ho tenia a Suïssa.
A Suïssa.
A Suïssa.
A Ginebra en concret, sí, sí, sí. A un banc suís. I si aquest personatge és tan rus i tan patriot i tot això, que punyetes té de tenir a un banc suís, els doblers, que el tingui allà, i sa família, no n'han vist cap de familiar seu, no, eh? Perquè nosaltres dèiem aquí que els familiars estan amb els cotxos, aquest blindat i tot això, no n'han vist cap. El que sí que han vist és que ell va tot solet, per aquí per allà, se reuneix amb el xino, que jo és el xino que me fa més por, jo me fa més por xino que tot l'altre. Que si el xino, així que et sabeu i digués, escoltau, això s'ha acabat, eh? És qüestió de posar pau, no han de tenir la guerra aquesta, com diu Antoni, que diu guerra, jo dic si invasió, l'haurien d'aturar d'una punyetera vegada, però té de ser de la mà de Xina, perquè si tots dos es posen d'acord, Rússia i Xina, no econòmicament rellant tot sol.
Però jo crec que en aquesta guerra, per exemple, Xina té molt a guanyar, perquè quan hagi acabat la guerra, que els russos quedaran una mica malmosos, hauran de menester ajuda de xinos, i hi haurà el problema de menester ajuda de Nord-Amèrica.
I no sols això. Ahir, per exemple, el president d'Ucraïna ja va demanar que quan acabi aquesta conflagració, aquesta guerra, aquesta invasió, Europa haurà d'ajudar a reconstruir tot el que les bombes s'han destruït. Però per això hi ha un altre tema que en certa manera entra en contradicció a la que és la manera de respondre a Europa. O sigui, jo estic totalment d'acord amb l'esforç que fa des de Polònia a Ciutadella, passant per en Joan Lluc, en Pau Lluc, que té 6 refugiats a casa seva, la manera de veure el flux de refugiats d'una guerra a una altra. I ara donaré un vot. O sigui, si els ucranians fossin morenos, amb els cabells rebolles, negres i de color...
Ai, venga, no és moment de fer demagogia, un moment, me niego. Ja has fet la primera de la xuleta, aquesta ja no. Per aquí ja no passam. Perquè és divendres i tots tenim la paciència justeta. Per aquí no és moment de fer demagogia. Però pues, per què no? Per què no? Perquè són gent que està passant malament i pues mira, pues has començat, pues jo tinc la meva opinió. Per mi no és el mateix agafar una família ucraniana que tenen valors europeus i pensen com jo, que una família d'un altre país que potser pensa diferent, perquè és que meva i no és el mateix.
Bueno,
s'ha acabat.
Però això no deixa de fer que part de la societat espanyola, per una banda, critiqui la manera de ser, i per una altra, alabi una altra manera de ser.
De què? No és elevar?
Han de ser conscients.
No és elevar? No,
bueno, la paraula elevar, a lo millor no és correcta, però tu no veus que hi ha una contradicció en certa manera, en la manera d'actuar de part de la societat i dels valors?
Ucrània vol estar en guerra perquè vol formar part de la nostra cultura, de la nostra societat. Volen ser un país de la OTAN, volen ser un país europeu, volen ser Europa, i no els deixem entrar, i per tant el menys que podem fer és acollir-los. És una situació molt diferent d'un país que té un problema estructural ell com a país, i el que han de fer és fer una revolució al seu país.
Jo crec que hi ha dos temes, m'agradaria tocar el dos, amb el tema de Sò d'en Pau Lluc, xapó per ell, Vull dir que jo crec que se recull d'aquesta de refugiats, xapó, perquè aquí hi ha molt de polític a nivell nacional, a nivell provincial, a nivell local, que s'omplen sa boca que han d'acollir a refugiats. Jo quan vegi polítics que tenen refugiats disque seua, que ets engafat i ets han posat disque seua com a benvinguts, jo xapó per ell.
Perdó, tinc que dir que en Carlos i jo fa un mes que estem trucant a totes les portes perquè volem acollir. Jo vull acollir a gent a Can Meva d'Amor i tinc un pis de Palma al que només estic un dia a la setmana que el vull compartir amb una família ucraniana i no tinc manera de que ningú me digui com ho tinc que fer.
Sí, perquè tu tenies molt més bo de fer quan jo tenia d'anar a Palma o per a mi, que me'n record que me vas ofertar el teu pis si feia falta que en Àngeles i jo n'haguessin allà. Vull dir, ho van agrair molt. Però aquesta cosa, jo me sembla que haurien de donar més exemple i tota aquesta gent que vindrà aquí, bueno, hem de cercar després una sortida, perquè no basta tenir l'osa que teua, han de tenir una sortida. I si tenen manera de poder subsistir, tenen manera... Jo sol te dir, no sé si llegia, que era un qui es queixava del Sara, que aquesta persona havia muntat una empresa aquí de lampisteria o d'electricitat, xapó. Un senyor que ha vingut aquí fa uns quants anys, ha vingut del Sara, s'ha incorporat amb menorquins. Jo me sembla que són coses d'aquestes que val la pena. I una altra cosa que també m'ha afectat un poquet això i no he volgut entrar a discutir amb Antoni, que era el d'Antoni Salvador. Jo crec que el d'Antoni Salvador va ser una cosa espontània, que hi van estar xerrant dues persones allà i una altra tercera que escoltava. I jo crec que, Toni, aquesta vegada me sembla que has duit una xuleta massa preparada per a tirar coets cap a Antoni Salvador. Jo ho vaig passar molt bé amb Antoni Salvador. Recomanaria que a les persones que convidi que responguin, que hi vagin, perquè jo crec que és un programa que a la COPE li dona prestigi tenir en Toni entre músiques i l'altre programa que té cada dia.
Tornem a lo de Cui. Ahir de matí escoltava la delegada del govern a Palma, que mos contava que està molt bé això de Cui, però que això de fer venir gent, per exemple, a les Balears, sense saber on han d'estar, no. Perquè molta gent que ve aquí a Mallorca ja ens envien als centres de Cui, que n'hi ha quatre a Espanya, de centres de Cui d'aposta per refugiats. I especialment diu, està molt bé que siguin solidaris, però han de saber on ha d'estar aquesta gent i, a més, ha d'estar dignament instal·lada. No ens ho pots posar dins un garatge o dins qualsevol banda.
D'acord, però anem a veure allà, per exemple, del gran pas que ha donat el meu company Pau Lluc amb acollir,
bueno, perquè té possibilitats
sí, per sí. Una banda, i després la gent, segons m'han dit, que ha acollit, hi ha una dermatòloga i una notària. En aquesta gent, hombre, està ben vingut,
però, un dermatòleg i una notària. Però en Pau devia anar a cercar-los allà.
En Pau...
Ets sí, devia anar a cercar, perquè ja ho veus de part, que sí. Té problemes per poder donar refugi.
Sí, en Pau
l'altre dia va explicar que havia anat a l'escola d'adults, que estudiava rus, que l'any passat va fer un viatge, que va anar per Kiev i va anar a Odessa, va conèixer uns personatges de per allà que tenien amistat
ja amb aquesta venir, gent. Ja s'ho ve a venir,
no,
aquesta invasió de Rússia.
No, i que quan ha tingut aquest problema de Rússia, ha contactat amb els amics aquells que va fer, bueno, que li van passar a través d'aquí, i això
però, el mateix... Però el que vull dir, no vull dir que sigui fàcil, i aquesta persona no la conec, però tot el meu, o sigui, tota la meva admiració, sí, i ojalà tothom fes això, però crec que el sistema ha de facilitar que de manera àgil els que volem ajudar puguem ajudar, clar, i no només enviant doblers. A mi me sap molt de greu, però a mi enviar doblers no m'agrada. A mi donar-los directament a algú que els necessita m'agrada. A mi donar-los, doncs, no m'agrada, perquè jo en dono molts de doblers a l'Estat i veig com es gasten, i no m'agrada.
Hombre, jo crec que, per exemple, a través de Creu Roja, a través de ONGs, a través de qualque associació d'aquestes que agafa els acuits refugiats, hi ha d'haver manera per solucionar problemes de visats i problemes de documentació, i és fàcil venir, perquè tampoc puc entendre que aquestes furgonetes, ho diré d'aquesta manera, que han anat des de Mallorca a Polònia, que han entregat els que viures que duen o les necessitats que duen, han vingut carregats de refugiats.
Que ets a duen a Mallorca i després de Mallorca han d'anar a una altra banda perquè no hi ha posto on t'acollir-los.
Però vull dir, de dolors vol dir que han pogut sortir, i seria fàcil a través d'escats de l'anacuït a Mallorca, poder contactar les persones com tu, que els puguin poder acollir a casa seva. Hi ha d'haver un tràmit que no ha de ser difícil, perquè si d'allà també n'encarregats són 6 o 7, quan són aquí, un podria dir de la delegació del govern o on van. En vas enviar-los a un centre d'acollida de Barcelona o de Madrid o de València o d'allà on sigui, que es posin en contacte amb les famílies que poden acollir.
Jo crec que han de crear un sistema àgil que funcioni, perquè es va publicar també per el diari que hi havia una app que posava en contacte directament a refugiats amb tal. Jo vaig enviar un e-mail i a mi no m'ha contestat ningú.
Jo és que hi ha coses que els fets són molt tuixuts, i quan passen una informació que me la van passar jo fa un parell de dies, no sé si era de l'any passat o de l'altre, però me donaven un datos que era menjars a Espanya durant el darrer any gràcies als menjadors socials. Menjador social jo crec que és una cosa molt important, perquè hi ha molta gent que hi passa gana, i quan tu vas a un menjador d'aquests socials te'n dones compte que si vas allà és perquè tens necessitat de que te donin un plat calentet amb una cuera i que te donin un postre. Però el que és curiós és que els menjadors socials que estan emparats amb els temes catòlics, vull dir que aquí tenim la Creu Roja, tenim tot,
Càritas,
tot aquests, nada menys que hi havia en tot Espanya més de 3 milions de menjadors socials. Correcte, això és una frase...
Però 12 persones que van a aquest menjador.
Mana?
12 persones que van a aquest menjador, perquè 3 milions i pico de menjadors...
De menjadors?
12 persones que van a aquest menjador.
Bueno, supos.
Sí, 3 bueno. Milions de menjadors seria molt de menjadors.
Sí, això seria...
Persona.
Això ja seria...
Persones menjadores.
Ah, exacte, sí. Persones ateses per a aquest menjador.
Però, no? Vamos a veure.
No, tu sentim que el cura de Ciutadella.
Però vamos a veure. Després tenim els menjadors socials feministes, ningú.
Què?
Feministes.
Ah.
Menjadors socials islàmics.
I si no ets feminista i tens gana no pots entrar, no?
Ah, vale. Vas en els catòlics.
Vale.
Ah, els catòlics no hi ha discriminació.
Clar, no hi ha discriminació. Són els altres qui en teniu, Toni. Vull dir, els menjadors socials comunistes, aquests, tampoc... Jo crec que són menjadors, Jo diria que són menjadors.
Tres milions de menjadors en tot Espanya.
Jo diria que sí, jo ho dono per bo.
3 milions de centres, eren 300 milions de pobres.
Vull dir que
de
aquestes coses...
Està com menjador per cada 10 persones. Sí, ja.
Són importants que la Iglesia Catòlica es tingui amb aquest tema i em pengui, Toni, no riguis.
Escolta, Miquel, que aquí ja te veig la cara. Tu no te n'enfotis en José de Banjó, eh? Perquè aquest telèfon te l'envalaré pescat.
Jo m'ha semblat molt de menjadors, però bueno.
No, però és que ara m'ha tocat una fibra.
Ja digues, vinga.
Ara m'ajuga amb els que...
Roten, Miquel.
I clar que tens
raó. Comides en Espanya durant l'últim any. Toni, no ho dona ni un.
Si com fas altres vegades m'haguessis enviat... Que és un fake o és bo, això? Jo t'hauria dit si era bo o no.
Perdona, si me'l vas enviar tu?
Jo?
Ara m'has de permetre...
Això sona conspiració.
Ara m'has de permetre una mala fita.
Qui és que me'l va enviar, Miquel?
Tens raó, sí. No, que me'l vas enviar...
Miquel, t'han enganxat.
Jo vaig a reenviar de no sé on.
Demana perdó, no ho facis més gros.
No són menjadors, són persones que mengen.
Disculpa-t'hi,
ara m'has dit una cosa que m'ha molestat, en certa manera. No, vas de sort que els feministes no tenen cap. I els catòlics es denen tots, però el problema de catòlics i feministes no consona, perquè l'altre dia hi va haver un en el Menorca, no sé, va sortir un escrit de certa manera que en defensa dels feministes atacava de certa manera en aquells que viuen de la religió, i va treure un passatge de l'antic o del modern testament en què deia que l'home, la mujer, està sumissa a l'home, i qualcú va néixer d'aquí que era machista.
Les coses s'han d'interpretar conforme al moment en
no,
el que es viu,
però hi ha gent que confon les coses en certa manera. Ara mirar ell, cosa que jo m'he tocat la fibra avui, que està el d'en Salvador. Jo no he criticat per res la feina ben feta que fa en Toni Salvador. Com? president de comissions de la Capella de Vídica, de lo que sigui, i dels programes que fa.
I dels
programes que fa, que sembla que donen prestigi inclús a la cadena. El que sí que me va molestar és que fagués una interpretació sectària de la meva militància, cosa que no suporto.
Bueno, suposo que en els oients ja queda ben clar que a en Toni li va molestar. Bé, deixa'm anar a aquest tema, ja està. Són la 1:15, som a l'Andino, un espolígon industrial de Mo, fent aquest programa especial. Avui en directe han sortit, ja hi ha una certa normalitat, i està molt bé això de poder sortir, perquè així mos dona l'aire. Bueno, estem en el mostrador aquí, just a l'entrada.
No, i mos dona l'aire aquí.
Però ningú mos ha volgut comprar de moment, Ni han demanat preu, ni res.
No, perquè jo he demanat preu.
No, doncs va passar que menjàvem molt a lo dels menjadors, i ningú mos vol. Molt bé. Per cert, on us mandaràs a dinar després, José?
Avui anem a l'hipòdromo.
Sí, anem a l'hipòdromo, molt bé.
Sí, anem a l'hipòdromo, que és barato i bo.
Molt bé.
I... hem d'anar baratant sempre.
Sí, és una cosa, avui en dia, que bo i barato no es dona molt.
No,
sí,
doi,
mira, sí que és bé que és bo i barato. Sí.
Allà hi pots anar per 10 euros dines, menges un primer, un segon, un postre, tens el pa i es beure. Es vi, si vols beure vi, si vols beure aigua.
Aigua. Qui vol veure aigua un divendres?
No ho sé.
Oh, no, per favor.
No farem els dijous.
De dilluns a divendres no
però
es pot prendre.
Però no ho podem fer, ja m'ho passes d'irònia. Ja tenim més
per setat, teniu dispensa. Jo
m'agrada els divendres fer dijous. Sol de veritat. I m'encanta que la meva dona me fa una rosa de bacallà fantàstic.
I això no és dijuni, dijuni.
Una cosa
no
és dijuni i salta abstinència.
A veure, entre dijuni i arròs amb bacallà, jo no entenc el punt mig.
Si tu menges poc d'arròs amb bacallà, que és dijuni o no?
No, sí.
Si
és una putada. Si te fos,
si te fos dos plats, després ja no és dijuni. Són la veritat.
Però dijuni,
bueno,
després no,
d'un bon bistec, tens abstinència.
No, res de bistec. No.
Per la Pasqua.
I no.
Ai, que blasfema que soy. No. Que no hi havia caigut gent.
No, i tu pots anar amb en Toni.
Clar, jo pensava dejuni de dieta, de no menjar, i dic, dejuni una rosa amb la cara, també. Perdó, disculpes, que no he volgut ofendre ningú.
Gent, i avui vespre, segurament...
Coca amb pinxa.
Menjaré coca amb pinxa. Si no t'agrada coca amb pinxa.
No devia anar a treure bitllet, on nosaltres sí que devíem anar.
A
treure bitllet.
Conta-li a Marta, que ella no sap que era a treure bitllet.
Bueno, hi havia una època... que quan jo devia tenir de 6 a 10 anys, fa molts anys d'això, per Pasco era obligació sacrosanta, ho diré d'aquesta manera, haver d'anar a treure bitllet. I anava, si te donaven i t'apuntaven.
Però,
inclús,
però que havies de fer perquè tu donessis el bitllet? T'havies d'anar a confessar o no?
T'havies d'anar a confessar, havies d'anar a combregar després, i després t'apuntaven inclús.
En els 6 anys a combregar, tu?
Bueno.
En els 6 anys ja combregaves?
En els 7 anys
però
d'anaves a bitllet i ta mare, o sigui, en el cas meu, ma mare, quan em feia una mala criança, en el bitllet hi posava un poquet d'oli. Què és que has fet? Perquè el bitllet no menteix.
Però el bitllet per què servia?
Servia per un control de la Església catòlica, apostòlica i romana, d'aquelles persones que complien amb les
normes.
Marta, perdona, això amor no passava.
Que
te quedi clar, és que vosaltres
sou
el Far West.
Ho volen tenir tot controlat.
Això passava a calors i podies anar al cine, tenies unes certes avantatges. És una altra cosa, no?
A calors, si anaves a les sabatines dissabte, amb un carnet que te donaven, et posaven una marca. I es diu menja, si anaves a missa, te posaven una altra. I quan anaves al cine, presentaves el carnet i les dues marques era de franc.
Però tenia un carnet de pecados també, que te posava en el sello quan havies fet, oi, el tercer pecado capital, senyoria, i te'n posa també, no anava així tampoc.
Mira, a la teva edat de 40 i pico d'anys, no has tingut les vivències d'un de 77.
Bueno, això ho diràs tu, potser n'he tingut unes altres.
Bueno, vull dir, ja he dit les mateixes vivències. Perquè això del bitllet no ho sabies.
No ho sabia.
Perdona, amor, no s'ha fet, Toni. Bé, si ho tens clar, que m'has entès o no m'has entès?
Sí.
No,
vosaltres el teníem al bisbe.
No, jo tenia cap, el teníeu vosaltres.
Ho has de tenir?
Però això
no
el teníeu vosaltres? No tenien el bisbe, ni mos feia cap falta. Ja teníem prou parròquies i tot. Sí, home, clar que sí. Teníem totes les parròquies que eren necessàries, com era Santa Maria, no tenien cap pega. Tu segurament no devies anar de Carapotxo mai.
Que sí.
Sí?
Sí.
I tu com has tornat?
Anava de capirota.
Aquest anava de capirota. De capirota. I després...
Bueno,
i estiet en Franco. I estiet en Franco també va ser concejal de l'Ajuntament de Ciutadella.
Bueno, Toni.
Ets un
trànsfuga, iglesiàstic.
No, trànsfuga no, un evolucionat.
Jo t'ho dic en directe perquè me puguis rebatre el que jo t'estic dient si no estàs d'acord.
No, escolta, amb això ha sortit tantes vegades per la copa.
Ja ho sap tothom.
Ja ho sap tothom. O sigui, això...
Però d'anar de Carapuixo, no? Ho sabia.
Home, per Setmana Santa. I inclús dues pas. Espàs.
Devies anar amb el grup número 1, que eren els petits.
No, no, no. Anava amb la cofradia de la Buena Muerte.
Toma.
Que és de calors.
Però això sembla legionari, eh?
I és legionari. I resulta que anava amb la caperutxa, amb el vestit blau i la caperutxa negra. I resulta que jo era dels petits. I quan anava a dos pas, agafava un parell de persones que eren més grosses que jo. I resulta que a hora de dos pas jo no hi arribava. I l'únic que passava és que quan trobava un clot pel carrer de Sant Miquel, al carrer de les Roques, deia, sa barra, deia, per posar, per aguantar el pas, perquè no podia.
Si és final, si és final, ell mateix se posa... Hola, adéu. Ell mateix se posa totes les coses aquestes que has fet. Tot. No és raro que després te critiqui, qualcú.
Pues tenia... No, i pot dir que m'han de criticar. Venga, quan vaig fotre 10 anys a calor.
4 minuts.
No, no intentis, no, avui no m'ho anam. No intentis despatxar-nos, s'ha acabat.
Però ho quedar després. Però ho quedar després. Però tenim 4 minuts. D'aquelles peticions dels oients que vostre un pescarrer, digues això per la ràdio, en tenim cap aquesta setmana?
Sí, ja en tinc una.
Justament, vinga.
Justament una. O sigui, i sempre és el mateix. M'han dit, vés a fer una volta per Sant Nicolau o per no sé on, diu, hi ha una canya fèl·lera que és més grossa que tu. A una pastera.
Ja ningú que la talli.
Jo tinc que dir una cosa, que m'acaba d'arribar...
No té de ser massa grossa.
M'acaba d'arribar un missatge del meu amic Tomeu. Esa tertúlia vale oro. Soy superfan. Me encanta cuando empiezan a discutir en ciutadellenc.
Que veus? Ja està, vinga.
I qui és aquest?
Ah, no t'ho diré.
Ah, diu, és pecat, però no és pecador.
No poden dir, perquè després, quan diuen el nom, després no envien cap WhatsApp mai més.
Sí, sí. Jo ho vaig comentar un dia, sí que hi havia un senyor que, bueno, un senyor... Sí, un senyor,
exacte, sí, un senyor.
Que mos enviava molt de whatsapps i no està quasi mai d'acord amb el que de...
Sobretot jo. Sobretot jo.
No.
Aquesta vegada era per
jo. I a vegades ho comentava. Vist que un dia vaig dir qui era, perquè és una persona que surt a mitjans impresos i si gent el coneix. Vaig dir qui era i no he revocat mai més de whatsapp.
Això és igual que l'altre dia me vas dir quan acabaves la tertúlia, n'hi va haver una de Ciutadella que va telefonar o va enviar un whatsapp a en Miquel. I deia, el socialista ese hoy ha estado bastante bien educado.
Sí.
Compte tu, això, el divan enviat.
Antoni, educat sempre. Sempre tu, sempre educat.
Les formes no s'han de veure mai.
No tenen cap altre remei. La copa ho tenc, això.
No, molt bé. Escoltau, Marta, amb tu que fa estona que no mos acompanyaves i que segueixes l'actualitat insular o...
No, perquè me poso de molt mala llet.
Què vol dir això?
No puc.
O no t'agrada el que
fa? No puc. No puc, perquè si obro la boca no la tancaré.
Sí.
I com que jo el que vull...
Jo per això te demanava, perquè tenim dos minuts ara.
Jo en realitat el que vull és ser presidenta del Consell, que és el somni de la meva vida.
Tothom ho sap.
Quan arrenqui, no aturaré. I no és el moment encara.
Ja.
O sigui, que aniràs en llistes els pròxims?
No, Déu m'ho enguard.
Bueno, si vols ser presidenta.
Jo tinc molta vida per davant.
Bueno, no vull dir... No.
Antoni volia ser les properes eleccions, però sí. Ses altres, no, potser. No sé, bueno, ja veurem. Però com ho veus?
Que no puc dir res,
no
que si obro la boca no la tanco.
Tan malament ho veus?
Estic molt emprenyada.
Sí?
Sí.
Perquè,
m'estàs tirant la llengua, és un pillo.
En tot en general, amb no, coses en concret?
Jo penso
que un ha de dir el que pensa. El que no pot ser és que avui pensis blanc i avui pensis negre. Perquè només hi ha dues opcions. O dius mentides o no ho entens. I cap de les dues opcions em va bé.
Però,
més clar?
Però Marta, jo te puc... Jo ho entendrà perfectament, Antoni. El jefe seu qui és? En Sánchez. I ha estat la persona més mentidera que hi ha hagut des de que hi ha la democràcia, a pesar de que Antoni diu que ha estat el millor president que hem tingut en democràcia aquí a Espanya. Jo diria que és un Pinocho perquè avui diu blanc i demà diu negre.
Però ja sabeu que avui en dia els polítics no diuen mentides, sinó que s'adapten a les circumstàncies i a la realitat.
Una de ser coherent.
Mireu, hem d'acabar perquè acabem en 5 minuts de música, perquè en Toni ens escolti. A la 1 i 25 minuts en punt. Hem d'agrair a l'Andino que ens hagi acuit avui. Gràcies a en Toni Febrer, a en José, a en Marta, que avui ens ha acompanyat, i gràcies també a Paquita Marques dels Estudis, que ens ha fet de control, i res, que ho passeu tot molt bé, i la setmana que ve tornem aquí.
Les dues dones, enhorabona, tant en Paquita com en Marta.
I ho han fet molt bé totes dues, molt bé.
Qui és en Paquita?
En Paquita Marques, de la Copa. Tu com venies a la Copa?
Ai, en Paquita! Com que fa 3 anys que no hi vaig, Paquita, guapa, un besito.
Adéu, bon dia, adéu. Sensacions, i fins la setmana que ve. Bon dia, adéu.
Adéu.
Hola, salutacions cordials a tots els oients del Matí de Menorca des de el mini-espai Sensacions. Andreas Schull és un contratenor alemany nascut a l'any 1967 i que té aquesta veu tan peculiar que tots admiram. Avui el tenim amb una ària d'en Händel, concretament una que es diu Vivi Tiranno, de la seva obra Rodelinda. Música clàssica aquí, Sensacions, avui, amb aquest extraordinari contratenor, Andreas Schull. Andreas School, d'una família de cantants, a l'edat de 7 anys ja va ingressar a diverses escolanies. A la seva veu, com heu pogut escoltar, la va dur naturalment cap a la música barroca, que ha cantat sota la direcció de destacats especialistes. Avui l'hem tingut amb l'orquestra de l'edat de llum, dirigida per Sir Roger Norrington, interpretant aquest Vivi Tiranno de l'obra Rodelinda d'en Händel.